ja ho tenim aquí. Des de fa poc més d'una hora està en marxa una de les operacions sortida més multitudinàries dels últims anys. El Servei Català de Trànsit ha activat a les 7 del matí, en punt, l'operatiu especial per aquest pont de Setmana Santa. Normalment començava dijous a les 3 de la tarda, però el govern ha decidit avançar-lo a 8 hores perquè calcula que avui hi haurà molta mobilitat a les carreteres ja des de bon matí. Les xifres així ho demostren. Des de fa una hora i fins a les 3 de la tarda, Trànsit preveu que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona 575.000 vehicles. Per absorbir aquesta enorme quantitat de cotxes a la carretera, activarà dos carrils addicionals de sortida a l'AP7, tant al nord, fins a Sils, com al sud, fins a l'enllaç amb l'AP2. L'objectiu és evitar les retencions que cada 2x3 col·lapsen l'AP7 des que es van aixecar les barreres dels peatges. És la primera vegada que s'activen dos carrils addicionals a l'AP7. Però, més enllà de la gran artèria que travessa el país de nord a sud, Trànsit també té la mirada posada en altres vies, com la C32, la C16, la C17 o la C14, totes les que ressegueixen la costa o s'enfilen cap a la muntanya. A més, demana prudència a l'hora de circular per carreteres secundàries perquè aquests dies estaran més transitades del que és habitual. Trànsit vol evitar tant la retenció, tant les retencions com els accidents, i per això s'ha coordinat amb els Mossos d'Esquadra per muntar més de 1.500 controls arreu del país. En té més detalls el Joel Penya.
En total hi haurà 1.719 agents del cos desplegats per tot el territori. En concret faran 413 controls d'alcoholèmia i drogues, 251 de seguretat passiva, és a dir, cinturó, casc i cadiretes pels infants que en necessiten, 231 controls específics per motos, 302 controls de distraccions, que vol dir comprovar que ningú miri el mòbil ni toqui la pantalla tàctil del cotxe mentre condueix, i també 233 controls de velocitat. El comissari dels Mossos d'Esquadra, Carles Enfruns, va explicar que els agents tindran principalment dos objectius.
Una, en el control de l'operació sortida i l'operació tornada, i dos, en el dia a dia d'aquests 5 dies festius. Pensant sempre, com deia el director, que les tardes de divendres i dissabte són un potencial estudiat de molt accidentabilitat, de sinistres, de mortalitat.
A més, els propers dies també faran 110 controls per mirar que els camions respectin les mesures que els imposa Trànsit. És a dir, no circular per l'AP7 quan no ho tenen permès i quan puguin, que vagin a 80 km per hora a tot estirar i per la dreta.
Doncs anem a veure si l'operació sortida ja es nota a aquesta hora, quan passen 6 minuts de les 8 en punt del matí a les carreteres. Tornem cap al RAC, allà hi tenim comptant cotxes la Carla Buigas. Bon dia, Carla.
Bon dia. Encara no es noten grans afectacions a les carreteres catalanes. Sí que destaquem, però, que s'ha tallat la calçada a la C16 a causa de l'accident que hi ha hagut a l'alçada de Terrassa en sentit sud. Primer només s'havia tallat un carril, però ara la calçada està tallada. Aquesta avaria, per tant, provoca retencions d'un quilòmetre, i també hi ha circulació intensa a la P7 en sentit Girona, el tram de Subirats, per la presència de vehicles al voral per una avaria. Com dèiem, pel que fa a la resta de carreteres, pel moment fluidesa, tant a la corona metropolitana com a les entrades i sortides de la capital catalana i també a les rondes. És tot des del RAC, bon dia.
Aquest matí estarem molt pendents de les carreteres aquí al Món RAC1 i anirem connectant tantes vegades com calgui amb el RAC, amb la Carla Buigas, amb connexió permanent aquí al Món RAC1. Són dies de molt moviment a la carretera, ara ho repassàvem, però també a l'aeroport del Prat. Des d'avui i fins dilluns hi ha programats més de 4.500 vols, més que no pas l'any passat. Això implica molts més passatgers circulant per les terminals i, per tant, més cues als taulells o als controls de seguretat. Més detalls, Josep Ferrer.
En total, aquests 5 dies s'han programat 66 vols més entre enlairaments i aterratges que els que es van fer en els mateixos dies de l'any passat. El dia amb més moviment serà dilluns, amb 1.016 operacions. Pel que fa als destins internacionals amb més moviment, destaquen Londres, París i ciutats italianes com Roma, Palerm, Bari i Venècia. I pel que fa a destins nacionals, Bilbao, Tenerife, Lanzarote i Mahó. Després de 4 anys d'ençà de la pandèmia, els viatgers ja disposen d'un servei oficial d'embalatge de maletes. Des del dilluns 18 de març l'ofereix l'empresa Excess Baggage. De moment disposa de dues màquines a la terminal 1 que funcionen entre les 5 del matí i les 10 de la nit. En els pròxims dies hi haurà 4 màquines a la T1 i una altra a la T2. Els embaladors pirates continuen oferint els seus serveis i ja hi ha hagut enfrontaments amb els treballadors de l'empresa concessionària.
Parlant d'avions, ahir el Falcon, l'avió oficial de Pedro Sánchez, va haver d'aterrar d'emergència a la base aèria de Torrejón de Ardoz poc després d'enlairar-se en direcció d'Oñana, a Andalusia. El president espanyol i la seva família marxaven a passar el pont en aquest parc natural, però quan només feia 16 minuts que l'avió havia aixecat el vol, els pilots van detectar un problema tècnic que els va obligar a girar cua ràpidament. La Moncloa no ha explicat què va fallar, però el registre del radar evidencia que el Falcon va baixar 6.000 metres en molt pocs minuts. Per sort, tot va quedar en un ensurt i Sánchez i la seva família ja són a Doñana. Per cert, Els que aquests dies no marxeu gaire lluny i volteu per Barcelona, recordeu que la línia L4 del metro estarà tallada entre les estacions del Bogatell i la Barceloneta des d'avui i fins a l'1 d'abril. El trànsit s'ha d'interrompre per acabar unes obres a l'estació de Ciutat Vella Vila Olímpica que permetran millorar l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. Mobilitat a banda, que òbviament aquests dies estarà condicionada per tota aquesta mena de coses que hem repassat, n'hi haurà una altra que també li afectarà, com sempre, que és el temps. El pont podria ser passat per aigua en algunes comarques i això complicarà la circulació a les carreteres. La inestabilitat meteorològica d'aquest inici de setmana es manté i, per tant, els ruixats podrien remullar diversos punts del país. Anem a fer un repàs a la previsió.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Abel Caral, bon dia.
Bon dia.
Més enllà d'aquests petits ruixats que hem detallat ara fa uns minuts, a les 8 en punt del matí, com pinten aquests propers dies?
Doncs mira, haurem d'estar pendents del cel, com molt bé deies, un clàssic, també ho comentàvem ahir, un clàssic de la Setmana Santa. De moment, demà tindrem un dia en general bastant tranquil, malgrat que sí que a la tarda hi pot haver alguns ruixats a sector occidental del Pirineu, poc importants. Serà cap al vespre i al final del dia que arribaran precipitacions per l'oest de Catalunya, afectaran bàsicament sectors de les comarques de Lleida, interior de les de Tarragona, i no sembla que hagin de penetrar gaire més enllà. Un dissabte, mirem ja el cap de setmana, un dissabte que es veu bastant tranquil, més del que semblava ahir, amb pocs ruixats, si n'hi arriba bé. Després sí que és cert que la nit de dissabte diumenge, les precipitacions poden afectar moltes comarques. Encara diumenge al matí, ruixats, sobretot la meitat nord de Catalunya, una pausa al migdia, i durant la segona meitat del diumenge les precipitacions tornaran a agafar protagonisme, sobretot al centre i nord de Catalunya, cap al Pirineu, Prepirineu. Diumenge a la tarda vespre poden ser precipitacions una mica abundants, fins i tot baixen les temperatures al cap de setmana. I dilluns, si ahir veiem un dilluns per menjar la mona, per anar tornant cap a casa tranquil, sí que ara mateix veiem alguns ruixats poc importants entre el migdia i mitja tarda a les comarques de Lleida i Tarragona. Això tot plegat s'haurà d'acabar a veure com es perfila diumenge i dilluns aquest pronòstic al llarg dels propers dies, però en tot cas sembla que sí que els últims dies serà quan tindrem el temps més mogut i estones, com passarà avui, de cel variable i també d'algunes ventades.
Doncs ho anirem seguint, com sempre ja ho sabeu, molt atents aquí a l'antena de RAC1 per saber sempre quin és l'estat
i la previsió.
I la previsió del temps.
Gràcies, Abel.
Fins ara.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en stick-pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Els escàndols s'acumulen a Las Rozas, la seu de la Federació Espanyola de Futbol. El fang que envolta Luis Rubiales i el seu entorn ja esquitxa el president interí de la Federació, Pedro Rocha, que s'ha vist obligat a moure peça per intentar protegir-se dels embolics del seu predecessor. Els casos de presumpta corrupció ara s'hi suma l'escrit d'acusació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional pel petó no consentit a Jennifer Hermoso. El fiscal demana penes de presó per Rubiales i algunes persones del seu cercle de confiança, com l'exseleccionador femení Jorge Vilda. Per aquell cas, Rubiales i Vilda ja no treballen a la federació, però la fiscalia també reclama penes de presó per dos dels càrrecs que Pedro Rocha va mantenir la cúpula de l'organisme, el director esportiu Albert Luque i el responsable de màrqueting Rubén Rivera. El fiscal demana un any i mig de presó per tots dos perquè entén que van coaccionar Jennifer Hermoso per evitar que denunciés el cas. L'escrit és tan contundent que Rocha no ha tingut altre remei que apartar-los dels seus càrrecs. A l'antic seleccionador femení, Jorge Vilda, destituït des de fa mesos, l'acusen d'exactament el mateix. Ara bé, la pena més gran se l'endú Luis Rubiales. La fiscalia exigeix 2 anys i mig de presó i 2 més de llibertat vigilada pels delictes d'agressió sexual i coaccions. I això no és tot. També reclama l'expresident de la Federació Espanyola que indemnitzi Jennifer Hermoso amb 50.000 euros. A més, vol que se li prohibeixi de contactar o acostar-se a menys de 200 metres de la futbolista durant 4 anys i que se l'inhabiliti 12 mesos per qualsevol feina relacionada amb l'esport. L'escrit de la fiscalia ha caigut com una bomba enmig de l'altra investigació que també esquitxa Rubiales, la de presumpte frau en l'adjudicació de contractes durant el seu mandat. Cada dia n'anem coneixent, ja ho sabeu, nous detalls. I l'últim també és força preocupant per Pedro Rocha. Segons El Mundo, la trama de corrupció urdida pel seu predecessor va estar vigent fins fa un mes. És a dir, Rocha ha estat mig any al capdavant d'una institució que presumptament adjudicava contractes de manera irregular a canvi de comissions. La llista d'obres encarregades fraudulentament és llarga i avui la Guàrdia Civil n'hi suma una altra: els treballs de reforma de la mateixa seu de la Federació Espanyola, a Las Rozas, que es van adjudicar per un valor superior al 1 milió d'euros. Rocha està cada cop més empantanegat, doncs, pels escàndols de Rubiales i va perdent suports. Ahir, sense anar més lluny, el Consell Superior d'Esports va traslladar al Tribunal Administratiu de l'Esport una petició formal perquè l'inhabiliti. I en paral·lel, la FIFA i la UEFA, més al nivell del futbol, també han mogut peça. Diversos mitjans expliquen que han enviat una carta al president interí perquè actuï amb mesura contra el frau i fixi una data per les eleccions que haurien de permetre fer foc nou. Si Rocha no els fa cas, la FIFA i la UEFA no descarten prendre el control de la federació fins que s'aclareixi l'abast de l'escàndol. Tots dos organismes han citat el president interí a una reunió la setmana que ve, segons ha explicat la cadena SER. Ara bé, de moment, Rocha resisteix i intenta aparentar que manté el control de la situació. Ahir, per exemple, va anunciar que posarà en marxa una auditoria interna per identificar els implicats en la trama de corrupció i castigar-los. Mentrestant, federació a banda, Dani Alves haurà de tornar a trepitjar avui al jutjat. Tornarà a passar per l'audiència de Barcelona. L'exfutbolista ha de complir una de les mesures cautelars que el tribunal li ha imposat com a condició per poder quedar en llibertat mentre la seva sentència no sigui ferma, que és personar-se als jutjats cada divendres. I com que demà és divendres sant i el Palau de la Justícia està tancat, excepcionalment, hi haurà d'anar avui dijous. Per evitar que fugi, el tribunal també li ha retirat els dos passaports que té, l'espanyol i el brasiler, i ha avisat el consulat del Brasil a Barcelona per si el jugador té la intenció de demanar-ne un duplicat. Des que va sortir sota fiança, dilluns Dani Alves s'ha passat aquests 3 dies tancat a casa seva. No hi ha sortit. Esplugues de Llobregat. De tot plegat, escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món a RAC1, Laura Rossell.
El que el futbol ha unit, que no separi el masclisme. Segurament ni s'ho imaginen, però Dani Alves i Luis Rubiales són protagonistes de la mateixa pàgina de la història i no per mèrits propis, sinó tot el contrari. Els seus noms quedaran lligats a un punt d'inflexió determinant en la lluita social per la igualtat i pels drets de les dones. El cas Alves és important perquè és la primera vegada que una sentència desgrana amb tanta contundència el concepte de consentiment i del només sí és sí. I el cas Rubiales va camí de consolidar un altre salt de les mateixes dimensions socials, polítiques i legislatives, perquè el rebuig social al seu piquito és descomunal i perquè amb el precedent d'Alves el judici de Rubiales ja té el camí marcat. Robar a les dones l'autonomia sobre el seu propi cos ja no es deixa passar ni al carrer ni als jutjats. Alves i Rubiales, Rubiales i Alves, units pel masclisme, per la fatxanderia i per l'estupor que els ha causat comprovar que el món ja no gira al seu voltant.
Moltes gràcies, Laura. Vinculat encara en l'àmbit de la presó i de la justícia, els funcionaris penitenciaris admeten que el cessament del director de la presó de Mas d'Enric podria ser un primer pas per solucionar el conflicte. Dues setmanes després de l'assassinat de la cuinera del centre a mans d'un dels presos, el Departament de Justícia ha mogut fitxa i ha rellevat el màxim responsable de la instal·lació, Paco Romero. Una sortida que, segons el departament, ha estat acordada perquè diuen que ell mateix va oferir-se a plegar després del crim. De fet, en un comunicat, des de Justícia alaben la gestió excel·lent del fins ara director. Tot i això, el departament confia en que aquest relleu sigui un primer pas per resoldre la crisi a les presons i posar fi a les protestes dels treballadors que, tot i que han baixat d'intensitat, continuen afectant els centres penitenciaris. Més detalls, Benet Iñigo.
Segons Justícia, el director de Mas d'Enric va plantejar la seva renúncia just després de l'assassinat. En aquell moment, però, la consellera la va rebutjar per prioritzar la gestió de la crisi per part de la persona que millor coneix el centre. De fet, Paco Romero n'ha estat el director des que va obrir portes ara fa 9 anys i abans ja dirigia l'antiga presó de Tarragona. Però un cop encarrilada la investigació interna i superada també la setmana més intensa de protestes amb bloqueig de la presó inclòs, Justícia creu que és el moment de moure peça i ara sí accepta la dimissió que presenta com un relleu consensuat. De fet, Romero passarà a ocupar un càrrec a l'estructura de gestió penitenciària, encara no se sap ben bé amb quines funcions. Tampoc se sap encara qui serà el seu relleu a Mas d'Enric.
Un moviment que agrada als treballadors, tot i que demanen anar encara més enllà. En un comunicat asseguren que és la mostra que l'escenari podria estar canviant. Diuen que aquest pas del govern implica reconèixer públicament que el Departament de Justícia ha d'assumir responsabilitats. Per això, obre la porta a reunir-se amb representants del govern i posar-se a negociar. Això sí, sempre que els interlocutors no siguin ni Gemma Ubasart, la consellera, ni el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, a qui no consideren interlocutors vàlids i de qui continuen demanant la dimissió. Els funcionaris creuen que el govern ha sacrificat un PO amb l'objectiu de protegir figures més rellevants. Ho ha explicat a RAC1 el Miquel, que és treballador de Mas d'Enric.
A nivell de centre està clar que el director cauria, segur, fet era tan greu que jo crec que no podria aguantar el cap. Però nosaltres, des del començament, el que hem demanat és la dimissió de la consellera i la dimissió del secretari general.
El Miquel també dubta que realment el director s'oferís a plegar perquè assegura que no els va dir res durant les diverses trobades amb la plantilla, just després dels fets. Comissions Obreres també creu que la destitució del director de Mas d'Enric és un gest insuficient. Fernando Carrera assegura que hauria d'haver plegat immediatament.
tarde y mal. Alguien tenía que pagar en ese centro de manera clara. Para nosotros no es, en modo alguno, más que una especie de cortafuego, nada más.
Per continuar amb la pressió, els treballadors han convocat dues vagues. Seran els dies 26 d'abril i 11 de maig. És a dir, coincideix de ple amb l'inici de la campanya electoral i la jornada de reflexió, just abans del 12 de maig, per tant, dissabte 11 de maig i el 26 d'abril, que és quan arrenca aquesta campanya electoral. A tot això, fons del govern expliquen a RAC1 que estan en contacte amb els sindicats i confien que la setmana que ve es podran asseure i reprendre les negociacions. De tot aquest tema, escoltem el comentari que hi posa la periodista del País i col·laboradora del món a RAC1, Rebeca Carranco.
La vida de les presons catalanes torna a ser normal. Les protestes per l'assassinat d'una cuinera s'han reconduït o, com a mínim, mig encaminat. Ara, uns dies de vacances, alguna nova urgència informativa i, amb una mica de sort, s'arribarà a les eleccions amb el conflicte oblidat. I, si no oblidat, en el clàssic segon pla que no interessa a ningú. En breu, costarà recordar que la Conselleria de Justícia va trigar dues setmanes en cessar el director de la presó de Mas d'Enric, on, recordem, es va cometre el primer assassinat en democràcia d'un treballador penitenciari. Cessar, rellevar, destituir i acceptar la dimissió és igual. La cosa és que sembla que el cap d'un tècnic, que no un polític, servirà perquè els sindicats s'obrin a negociar. Mentrestant, les presons respiren cadascuna una mica el seu aire. I a Donès i Ponent estan apartant els homicides de les cuines per garantir, diuen, la seguretat dels treballadors. La resta de presons no deuen considerar-ho tan urgent. Al final, la sensació que es transmet és que cadascú fa i desfà en funció del seu propi criteri, com si faltés un timó únic que pilotés un vaixell que ja per defecte navega sempre amb mala mar i vent en contra.
8 i 20, avui falta un mes i mig clavat per les eleccions del 12 de maig. El compte enrere ha obligat tots els partits a engreixar la maquinària electoral a tota velocitat. Junts per Catalunya era una de les formacions que encarava la cursa electoral amb més incertesa, perquè ni tan sols tenia candidat, però en només una setmana ja ha ungit Carles Puigdemont com a presidenciable i ha batejat la llista. Es dirà Junts més Carles Puigdemont per Catalunya. Segons com, sembla una fórmula matemàtica, però l'objectiu era que la candidatura incorporés tant les sigles de Junts com el nom del cap de llista, que és el seu gran actiu electoral. Per tant, Junts més Carles Puigdemont per Catalunya. Ara bé, la campanya de l'expresident Puigdemont afrontarà un escull important, que són els dubtes sobre si la llei d'amnistia el permetria tornar a temps o no per participar en un hipotètic debat d'investidura. De fet, hi ha un altre obstacle que el podria allunyar de la presidència de la Generalitat, que és que el Suprem podria arxivar el cas del referèndum gràcies a l'amnistia, però podria processar-lo per terrorisme per la causa de tsunami democràtic i enviar-lo a la presó. En aquest cas, Puigdemont perdria l'escó del Parlament automàticament perquè la llei d'enjudiciament criminal espanyola permet suspendre de qualsevol càrrec públic les persones acusades de terrorisme que estiguin en presó provisional. Junts havia exigit al PSOE que canviés la llei per evitar aquest escenari, però els socialistes s'hi neguen. De moment, però, aquest escenari encara és molt lluny. Queden setmanes per recórrer. Ara els partits només pensen en la campanya i, per tant, en desgastar l'adversari. Un dels que se les tenen aquests dies són Junts i Esquerra Republicana. Ahir el candidat dels republicans, Pere Aragonès, va carregar contra Carles Puigdemont. L'acusa de buscar una falsa unitat independentista. El president creu que no és normal que el candidat de Junts reclami una llista única i que després, a cada intervenció, critiqui el govern de la Generalitat.
La unitat que demana Junts per Catalunya és pur electoralisme, perquè si vols la unitat, no critiquis en aquells amb qui demanes tot el dia anar junts. És una estranya manera de demanar aquest treball conjunt, no? Nosaltres no participarem de projectes unitaris a prova de coces ni de menyspreu. Crec que és una qüestió que és absolutament lògica.
I mentre Junts i Esquerra es llancen els plats pel cap, l'altra força independentista amb representació al Parlament, la CUP, ja tancà la seva candidatura. Ahir, tal com va avançar RAC1, els anticapitalistes van entronitzar Laia Estrada com a número 1 per Barcelona. En la seva primera intervenció oficial com a candidata, Estrada va plantejar les eleccions com un plebiscit entre els que depenen de Madrid i els que no.
Cal derrotar aquest model de país basat en el negacionisme climàtic, basat en precaritzar-nos a la majoria perquè s'enriqueixin uns pocs, basat en destruir-nos el territori i basat en fer una política totalment depenent d'allò que ens diguin des de l'Estat, o bé apostar per un nou rumb. Nosaltres apostem per aquest nou rumb de país que garanteixi drets i condicions de vida dignes per la majoria de la població.
El PP, per la seva banda, també ha fet els deures i després de setmanes de dubtes, Alberto Núñez Feijó ja ha designat Alejandro Fernández com a candidat. Feijó el va beneir ahir en un acte a Barcelona. Tots dos van fer evident que no ha estat fàcil prendre la decisió. Ho exposaven amb aquesta analogia.
Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño, os aseguro que ha salido sano, peleón pero también os aseguro que os va a dejar dormir por las noches.
Está claro que apostamos por un presidente de la Generalitat. El niño nos ha nacido varón y, en consecuencia, no tenemos más afirmación.
Ara bé, Feijóo no deixarà que Alejandro Fernández faci la seva, el president popular, el vol tenir collat, i per això ha posat la seva persona de confiança, l'eurodiputada Dolors Montserrat, a dirigir la campanya. En té més detalls el cap de política de RAC1, l'Adrià Santa Susanna.
Ningú va amagar, i de fet tothom sap que hi ha grans diferències entre Alejandro Fernández i Gènova, encapçalada per Alberto Núñez Feijóo. Tot i això, ara ja amb la decisió presa, el gallec assegura que no hi ha cap altre nom que aconsegueixi més consens que el d'Alejandro Fernández.
Tenemos el mejor candidato, y no tengo ninguna duda que Alejandro Fernández lo es. No porque lo diga yo, que también. Ni siquiera porque lo diga Génova. Alejandro es el mejor candidato porque todo el mundo coincide en que así lo es.
I amb el candidat escollit, el partit tanca files i intenta que tothom vagi a la una, sobretot per intentar fer un bon resultat que els faci ser decisius a l'hora de triar president. En parlen Feijóo Fernández i Dolors Montserrat.
Trabajar, conformar y proponer la unidad del partido. Unidos por el mejor candidato.
Todos los aquí presentes, sin excepción, compartimos el mismo objetivo. Vamos en el mismo barco.
Somos un partido fuerte, unido, preparado.
Una Dolors Montserrat que precisament era la preferència de Feijóo per encapçalar la candidatura. De moment serà la cap de campanya del partit pel 12M, però Feijóo ja deixa clar que és un valor important i a l'alça de futur pel partit a Catalunya.
Gràcies, Adrià. Qui ja ha sortit a carregar contra l'elecció d'Alejandro Fernández és Carlos Carrizosa, el líder de Ciutadans, el veu sotmès a tot el que digui Feijóo.
Hoy ha desembarcado en Barcelona la Génova de Feijóo para decirle a su candidato qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el objetivo del Partido Popular? Es llegar a la Moncloa, no es defender los derechos de los catalanes. A su candidato marioneta ya le han explicado que quieren hablar con Puigdemont para no ser incómodos en un futuro pacto.
Sí, com sigui, amb la designació d'Alejandro Fernández, ara ja tenim confirmats oficialment tots els candidats a les eleccions del 12 de maig. I són aquests. Pere Aragonès per Esquerra Republicana, Salvador Illa pel PSC, Carles Puigdemont per Junts, Jèssica Albiach pels Comuns, Laia Estrada per la CUP, Carlos Carrizosa per Ciutadans, Ignacio Garriga per Vox i Alejandro Fernández pel Partit Popular. En canvi, qui no concorrerà a les eleccions és Podem, que ha fet marxa enrere, finalment. El partit va assegurar que estava disposat a presentar-se en coalició o sense... o amb els Comuns, però ara se n'ha desdit. Diuen que ho fan per responsabilitat i també per concentrar esforços de cara a les europees. Amb totes les cartes sobre la taula, ara ja pot començar la campanya. Un dels primers temes que sembla que els condicionarà és el debat sobre el referèndum. Tot i les crides de Junts i Esquerra, que el continuen defensant, el govern espanyol adverteix que no permetrà un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. La vicepresidenta primera del govern i número 2 del partit, Maria Jesús Montero, avisa Junts i Esquerra que de cap manera permetran desviacions de l'ordre constitucional al Partit Popular, però dubta de la contundència dels socialistes i recorda que en el seu dia Sánchez també va negar els indults i l'amnistia. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
Sí, Montero avisa que els socialistes no faran com Mariano Rajoy, que el 2017 va deixar fer. El govern, diu la vicepresidenta primera a Ràdio Nacional, no permetrà que es traspassi cap límit, no rotunda el referèndum, i recorda més que hi ha certes lliçons que cal no oblidar.
No vamos a permitir que haya ningún alejamiento del orden constitucional, y lo saben los partidos independentistas. Así que la enseñanza yo creo que se tenía que haber producido ya, pero en cualquier caso, cuando eso no ocurre, pues hay que enseñar realmente dónde están los límites.
El popular Borja Semper, Antena 3, no s'ho creu.
Todo lo que nos dice el gobierno siempre es lo contrario. Los independentistas dicen una cosa, proponen una cosa, el gobierno la niega, la rechaza, pero el gobierno acaba haciendo lo que dicen los independentistas. Acabamos sabiendo que quienes no nos mienten son los independentistas.
Els populars acusen Pedro Sánchez de revifar el procés i de retornar la política catalana a la casella de sortida.
L'independentisme i el govern espanyol encara mantenen una altra estira i arronsa. Al voltant de l'escorta de Puigdemont, la Generalitat reclama al Ministeri de l'Interior que l'autoritzi perquè entén que és una prioritat ara que l'expresident prendrà una rellevància especial arran de la campanya electoral. Marc Poyato.
Fa temps que el Departament d'Interior va demanar una autorització perquè es pugui designar un agent dels Mossos d'Esquadra com a escorta de Carles Puigdemont. El fet que l'expresident resideixi fora de l'Estat fa necessària aquesta petició. Com que fins ara no s'ha fet cap moviment, el conseller Joan Ignasi Elena ha decidit enviar una carta al ministre Fernando Grande Marlaska per demanar-li com està el tema i reclamar-li que el solucioni. De fet, el govern espanyol fa temps que s'hi va comprometre, així ho expressava el ministre Félix Bolaños en una entrevista al Món RQ el novembre passat.
Yo creo que nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber y por tanto pues esa petición yo creo que el Ministerio de Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda.
El Departament d'Interior creu que la protecció de Carles Puigdemont és més necessària que mai tenint en compte que s'haurà de desplaçar perquè bona part de la campanya electoral la farà la Catalunya Nord. Recordem que la llei d'amnistia encara no ha entrat en vigor i el magistrat Pablo Llarena manté activa una ordre de detenció contra l'expresident en cas que trepitgi territori espanyol.
I mentrestant, a les Balears, PP i Vox continuen amb la croada per liquidar el català a les Illes. A l'Ajuntament de Palma, on els populars governen amb el suport de la ultradreta, ahir van acordar que abans del juliol el català ja no sigui un requisit per treballar-hi. Ja no serà un requisit el català per treballar a l'Ajuntament de Palma. Ho va proposar Vox, però el PP s'hi va posar bé. El català, doncs, passarà a ser un mèrit, en comptes d'un requisit. Tot i això, segons tots dos partits, caldrà estudiar cas per cas, és a dir, cada lloc de feina concret. El portaveu de Vox a l'Ajuntament, Fulgencio Coll, diu textualment que és una qüestió humanitària, perquè, segons ell, no podien continuar permetent l'apartheid del castellà.
I estimam el mallorquí, i xerram mallorquí. Pero lo que no queremos permitir es que haya a nivel nacional y a nivel Comunidad Autónoma de Baleares un apartheid con la lengua oficial del Estado.
L'acord també preveu una altra mesura per combatre aquest apartheid del castellà. Importantíssima i clau aquesta, sens dubte. Canviar el domini del web de l'Ajuntament de .cat a .es. De palma.cat a palma.es. A més, les xarxes del govern municipal de Palma també han passat a comunicar-se en castellà. L'oposició ja ha posat el crit al cel, considera que tot plegat genera odi entre els ciutadans. I mentrestant, al País Basc, el PNB i Bildu empatarien escons a les eleccions al Parlament del proper 21 d'abril. Segons l'última enquesta del govern basc, el Partit Nacionalista obtindria el 35% dels vots i perdria dos diputats, dels 31 actuals a 29. Els mateixos que aconseguiria Bildu, que amb el 34% dels vots tindria una pujada considerable, passant dels 21 diputats de les últimes eleccions a 29. El Partit Socialista i el Partit Popular mantindrien els escons actuals. 10 al Partit Socialista d'Euskadi i 6 al PP. Sumar aconseguiria un escó i Podem i Vox quedarien fora del Parlament Basc. Parlant de Podem, precisament, en aquest cas Podem a nivell de tot l'Estat, la Policia Judicial de Madrid investiga un ciberatac al partit. A Podem, els ciberdelinqüents haurien robat dades de persones inscrites al partit i informació econòmica. Segons llegim al diari Oponès, l'atac va passar aquesta setmana i es va cometre des d'una direcció IP de Moldàvia. Ara bé, els agents creuen que aquesta ubicació és una simple maniobra per emmascarar-ne l'autèntic origen. Segons les primeres investigacions, l'acció que van dur a terme els pirates es va comentar en fòrums internacionals de hackers abans fins i tot de la denúncia de Podem. De moment, es desconeixen les seves identitats i el destí final de les dades robades, però sí que Podem recalca en la denúncia que la documentació robada no està relacionada amb assumptes polítics o d'estratègia. I encara en política, però en televisió, però en política, continua el serial a Ràdio Televisió Espanyola. Després del terrabastall dels últims dies, ahir el Consell d'Administració de l'ENS va escollir una nova presidenta interina per intentar posar fi a la crisi interna. És Concepció Cascajosa, fins ara presidenta de l'Observatori d'Igualtat de Ràdio Televisió Espanyola, i aquí va proposar el PSOE. Tot plegat després que dimarts es destituís la seva predecessora, Elena Sánchez, i el director de continguts, José Pablo López. Ahir, a la nova presidenta la van elegir en una reunió molt tensa i gràcies als vots a favor dels socialistes Podem i el PNB. El PP, en canvi, hi va votar en contra. Una vegada passin els 6 mesos d'interinatge, el Consell d'Administració de RTVE haurà de tornar a escollir un candidat. Això si el govern espanyol no ha optat abans per un administrador únic o bé els partits no troben un candidat consensuat que ocupi la presidència fixa. Per altra banda, s'ha convocat un altre Consell d'Administració extraordinari la setmana que ve en què s'acabaran de tancar la resta de temes polèmics que Ràdio Televisió Espanyola té sobre la taula. Un d'ells és el possible fitxatge de David Broncano, que és el desencadenant, per cert, de tota aquesta polèmica. A les últimes hores hem anat coneixent alguns detalls de com i per què ha passat això. El PSOE busca un format per mirar de contrarrestar el lideratge de Pablo Motos al capdavant de l'Hormiguero, Antena 3, un programa crític amb el govern de Pedro Sánchez. Així, José Pablo López, el director de continguts, va ser qui va proposar el nom de David Broncano, però, com que era un fitxatge molt car, milionari, la directora interina, Elena Sánchez, no s'hi va mostrar a favor. Llavors la decisió es va traslladar a un consell extraordinari on eren necessaris els vots a favor dels 5 consellers designats pel PSOE, Unides Podem i el PNB, perquè la proposta tirés endavant. Però un dels consellers designats pel partit Lila, José Manuel Martín Medem, va decidir votar a títol personal i es va alinear amb la directora de l'ENS i els 3 consellers del PP per tombar el fitxatge de Broncano per 5 vots contra 4. Tot això és un terrabastall, un guirigall. Han passat moltes coses. Primer semblava que era única i exclusivament qüestions de contingut. Ara, com podem veure, també hi ha una qüestió política darrere. Avui, a partir de les 11, David Broc i Víctor Amela, per posar una miqueta de llum sobre aquesta qüestió. Passen 4 minuts de 8:45 del matí. Des de principis d'any, els casos de tos farina a Catalunya ja multipliquen per 13 tots els de l'any passat. Entre gener i març d'aquest 2024 se n'han diagnosticat més de 7.200, mentre que en tot el 2023 en van ser només 560. Són dades de l'últim informe de l'Agència de Salut Pública que recull avui el periòdico. La major part dels casos són en nens d'entre 10 i 14 anys i, segons el diari, la majoria dels contagis es produeixen a les escoles. Tot i aquestes xifres, el Departament de Salut creu que encara no s'ha arribat al pic de casos de tos farina. Preveu que sigui d'aquí aproximadament un parell de mesos. Per tant, just abans de l'estiu, des del Departament insisteixen que és important vacunar-se, important, contra aquesta infecció respiratòria perquè pot prevenir els casos o fer-los menys greus. Tot i això, asseguren que l'epidèmia no està tensionant ara per ara el sistema sanitari. Per cert, que encara en salut, avui és interessant un altre tema que llegim al periòdico, també, i és que les entitats que treballen en l'àmbit de les addiccions estan notant un augment de dones de mitjana edat amb vides estructurades que demanen ajuda. L'entitat Proyecto Hombre, de Montcada i Reixac, explica al diari que normalment són dones que consumeixen alcohol o psicofàrmacs. Com que són productes que es poden comprar legalment, diuen que les pacients ho veuen com a normal i els costa més adonar-se que tenen una addicció i que necessiten ajuda. També detallen que habitualment són dones que han patit algun tipus de violència i que tenen algun trauma, baixa autoestima i conductes autodestructives. A més, 6 de cada 10 també pateixen depressió, ansietat o algun trastorn. Entre el 2013 i el 2022, el nombre de dones ateses per Proyecto Hombre ha crescut 5 punts, del 13 al 18% del total d'usuaris. I un altre punt, un grup de científics dels Estats Units han creat el primer tractament del món que rejuveneix el sistema immune. Segons els investigadors, això permetrà combatre millor el càncer i les malalties cròniques. Per tant, una grandíssima notícia de nou per segon dia consecutiu, ahir que explicàvem amb aquest tractament que ha de ser implacable amb el VIH. Doncs avui, aquesta novetat també d'un grup de científics dels Estats Units aconseguint crear el primer tractament del món que rejuveneix el sistema immune i com això podrà permetre combatre molt millor i amb més força i amb més contundència el càncer i les malalties cròniques. La teràpia s'ha provat en ratolins d'edat avançada i la intenció és assajar-la ja a moments en un futur pròxim. I anem cap als Estats Units. Allà hi han trobat els cossos de 2 de les 6 víctimes mortals de l'esfondrament del pont de Baltimore. Segons les autoritats, són 2 homes de 35 i 26 anys que formaven part del grup de treballadors que reparava la carretera del pont quan el vaixell hi va xocar i es va ensorrar. Els han recuperat dins d'un vehicle enfonsat al riu. Mentrestant, les autoritats continuen buscant responsables. El govern de Joe Biden vol saber si alguna de les empreses privades del vaixell és culpable de l'accident i de la mort d'aquestes 6 persones. A hores d'ara, 4 d'elles continuen desaparegudes, tot i que les autoritats no compten a trobar-les en vida. Abans de topar, el vaixell, amb bandera de Singapur, va alertar que havia perdut potència. Ara, les autoritats demanen una investigació completa i exhaustiva que expliqui quins problemes tècnics van tenir l'embarcació i per què van provocar una apagada energètica. En aquests moments, el trànsit de vaixells a la zona està aturat encara i no se sap quan es recuperarà. El que sí que s'ha recuperat és la caixa negra del vaixell, que ara s'haurà d'analitzar per saber què va passar exactament. I a les últimes hores també ha transcendit la conversa que van tenir els agents de la policia portuària en els moments just abans i just després de l'accident. Ara de seguida ho escoltarem. Comença parlant un agent de la policia portuària que està en una posició de control i que s'adreça als seus companys que són a banda i banda del pont. Ho sentireu en anglès i jo us aniré traduint. S'acosta un vaixell que ha perdut el control. Fins que no el recuperin, s'ha d'aturar tot el trànsit. Estic anant cap a la riba sud, respon una gent, ara mateix aturo el trànsit, respon una altra. Si pots, atura el trànsit i assegura que no hi hagi ningú al pont ara mateix. I aquí, en aquesta part final de l'àudio, diu, quan arribin reforços aniré a buscar la brigada i pujaré al pont. I just en aquell moment parla un tercer agent a qui no havíem sentit fins ara. S'acaba d'esfondrar el pont sencer. Tot el pont s'ha esfondrat. Els dos agents responen que la informació és correcta, llavors des del control i de la policia portuària pregunten si algú sap si el trànsit ja estava tallat i un dels agents respon. No puc arribar, s'escolta claríssimament, no puc arribar fins a l'altre costat perquè el pont, diu, is down, s'ha esfondrat. Més coses, l'Aràbia Saudita presidirà la comissió de l'ONU. Atenció a això, eh? L'Aràbia Saudita presidirà la comissió de l'ONU sobre els drets de les dones. Una decisió que s'ha pres sense l'oposició de cap dels 45 països que en formen part i que ja han condemnat activistes i organitzacions que treballen pels drets humans. La Comissió de l'ONU és l'organisme més important a la institució que treballa per promoure la igualtat de gènere i empoderar les dones de tot el món. Ara la presidirà un país en què les dones han d'obeir els seus marits, no es poden casar o escollir parelles sense el permís del pare o tutor, o poden detenir-les directament si marxen de casa perquè pateixen maltractaments. A l'Aràbia Saudita, més, les dones tenen entrades separades de la del els homes en la majoria d'universitats, entitats bancàries o edificis públics. La presidència de la comissió acostuma a ser de 2 anys, però les Filipines només n'ha complert un i, per tant, l'Aràbia Saudita només n'agafarà el relleu per la resta del mandat. Per si algú no ha entès absolutament res del que acabem de dir, repeteixo el titular. L'Aràbia Saudita presidirà la comissió de l'ONU sobre els drets de les dones. Us ho avança RAC1. Les ajudes del govern per reparar fuites a la xarxa d'aigua no arribaran a molts dels ajuntaments que actualment estan incomplint els topalls de consum. El motiu és que 1 de cada 5 dels municipis que gasten massa ni tan sols han demanat aquestes subvencions. Alguns expliquen que és perquè, si es passen, no és per culpa de les pèrdues, i d'altres prefereixen finançar les obres pel seu compte. Ens ho explica l'Eudald Martínez.
El govern va anunciar la setmana passada que 707 ajuntaments rebran ajudes per fer millores a la xarxa d'aigua, unes subvencions que han de servir per reparar i detectar més bé les nombroses fuites que hi ha a les canonades de molts municipis i que en alguns casos arriben fins als 300.000 euros. Ara bé, en aquesta llista no hi ha 40 de les gairebé 200 localitats del país que actualment gasten més aigua de la permesa. Algunes com Sitges, Lloret de Mar o Castell Platja d'Aro diuen que no ho han fet perquè si es passen no és per les fuites, sinó pel càlcul que l'ACA fa de la població turística al municipi. Però entre les que no s'hi han presentat, també hi ha alguns pobles que perden prop del 30% de l'aigua que surt dels dipòsits municipals. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, i el regidor d'Aigua i Energia d'Esparreguera, Daniel Farriols, ho justifiquen en declaracions a RAC1.
A l'hora que llegeixes la lletra petita, els requeriments que et fa l'ACA per poder recollir aquestes subvencions feia que, en aquest cas, en el cas de Tordera, amb la situació econòmica que veníem amb un pressupost prorrogat, no teníem partides destinades a poder fer front a aquest cofinançament.
Sí que s'han anat fent obres puntuals i de més o menys magnitud aquests darrers anys, invertint en fons propis, en mitjans propis.
Entre els municipis que superen els consums i que tampoc han demanat ajuts, també hi ha Ribes de Freser, Caralps, Vallromanes o Arenys de Mar.
I déu-n'hi-do, amb aquest cas, quan queden 3 minuts mal comptats per arribar a 8:45 del matí, a la Seu d'Urgell, la justícia ha arxivat la causa contra l'exalcalde del municipi, Albert Batalla, i altres càrrecs de l'Ajuntament, un cas obert pocs dies abans de l'1 d'octubre, arran d'una denúncia anònima, recordareu. Després de més de 5 anys d'investigació, el jutjat d'instrucció no ha trobat cap delicte i els encausats estan convençuts que darrere de tot plegat hi havia una intencionalitat política. La denúncia anònima va arribar la setmana del referèndum a la Fiscalia Anticorrupció i va acabar desencadenant l'entrada de la Guàrdia Civil a l'Ajuntament i al Consell Comarcal l'any 2019, pocs mesos abans de les eleccions municipals. Els investigats estaven acusats de diversos delictes contra l'administració pública, prevaricació, malversació, frau contractual i negociació prohibida als funcionaris. En un comunicat, Batalla i la resta d'investigats denuncien que la investigació de més de 4.000 pàgines s'ha allargat més de 5 anys i ha passat per 4 jutjats diferents. Tots 4 jutges, tots sense cap resultat. Per això reclamen a les persones que van interposar la denúncia que donin la cara públicament i demanin perdó per tot el patiment que han causat. I aquesta va ser, sens dubte, una de les imatges del dia d'ahir, d'ahir a la tarda. A Badalona, la policia ha detingut un home que va sembrar el caos trencant a cops de destral els vidres d'un restaurant del centre comercial Màgic. No hi va haver ferits, però es van viure moments de pànic entre els clients. Segons fonts policials, el van poder aturar un vigilant del centre i un mosso que estava fora de servei. El van retenir fins a l'arribada d'una patrulla i se'l van acabar enduent detingut. El soroll de vidres trencats i la imatge de l'home amb la destral van provocar una estampida dins del recinte i va haver desenes de persones que van intentar fugir de la zona, però, com dèiem, sortosament, sense cap ferit. I a Barcelona, també atenció a això, la policia espanyola investiga 4 prostíbuls acusats de robar a diversos clients sense que se n'adonessin. La primera alerta la va donar fa mitjany un client nòrdic que va denunciar que li havien desaparegut 300.000 euros de la seva targeta de crèdit després d'anar 3 nits seguides en un d'aquests locals. Segons la Crònica Global, els Mossos d'Esquadra ja havien començat una investigació similar després de detectar estafes a clients durant el Mobile World Congress de l'any passat. Les treballadores dels locals implicats en aquesta trama aprofitaven que els clients anaven beguts i distrets per espiar el PIN de les targetes i després carregar altres quantitats desorbitades sense que els clients en fossin conscients. Una de les denúncies ja està ara en mans dels jutjats. I atenció també, Déu-m'hi-do avui, els casos que hem anat acumulant. Aquest ens arriba des de Navarra. Han trobat viu un home que va desaparèixer a Bilbao fa més de 21 anys. No se sabia res d'ell des de l'1 de gener del 2003. Des del 2007 viatjava amb una família de firaires pel nord de la península. La Guàrdia Civil l'ha trobat en un poble de Bilbao on vivia quan se li va perdre la pista. I fent recerca van trobar un compte corrent on s'ingressava la seva pensió. Llavors van creure que algú la retirava en efectiu cada mes i un cop el van trobar la policia va comunicar-li que la seva família l'estava buscant. Per cert, recordeu el cas de l'alcalde de Puigverd de Lleida, acusat de diversos delictes masclistes? Doncs ha tornat al capdavant de l'Ajuntament 3 setmanes després d'apartar-se'n perquè s'han arxivat 2 de les 3 acusacions contra ell. Això sí, ho ha fet sense el carnet de Junts, que l'ha suspès de militància. La policia va detenir Josep Solsona el 8 de març per presumptes delictes de maltractament, coaccions, amenaces i abús sexual a una menor. Anem cap allà, anem cap a Lleida. Julen Andrés.
Les denúncies que han arxivat provisionalment són per maltractament a la seva dona, que es troba en procés de divorci, i per coaccions i amenaces a una professora del col·legi dels seus fills, totes dues per falta de proves incriminatòries. El que és objecte d'investigació per part dels Mossos i la Generalitat és el presumpte delicte d'abús sexual a una menor. Josep Solsona era detingut el 8 d'aquest mateix mes, el 9 quedava en llibertat i 4 dies abans de tot plegat, el 4 va agafar vacances fins aquesta setmana. Junts el va suspendre de la militància i el seu equip de govern li va demanar la dimissió. Solsona es va negar. Ara, la seva tornada agafa per sorpresa presa al grup municipal i és per això que alguns estudiaran què fer en els pròxims dies.
A Barcelona, el cas d'un passatger que es va masturbar dins d'un taxi, segur que ho recordareu, podria suposar un abans i un després. Arran d'aquell episodi, el sector va demanar que es permeti instal·lar càmeres de seguretat dins dels cotxes i ara l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades els dona la raó. L'ens públic defensa que si el taxista activa la gravació només en moments de perill, no estaria fent res il·legal, perquè s'engegaria la càmera per prevenir conductes delictives i això, conclou, és legítim. Ara bé, s'hauria de fer seguint unes pautes. La videovigilància s'hauria d'activar només en ocasions concretes, aquestes de si hi ha perill, i les imatges d'una presumpta conducta delictiva s'haurien d'entregar a la policia en un màxim de 72 hores. A més, els taxis haurien de penjar un cartell informatiu perquè tots els clients sàpiguen que hi ha càmeres. 13 minuts i arribarem a les 9 del matí. Re, fem una pausa. Són menys de 2 minuts i tornem a ser aquí amb altres històries que encara us hem d'explicar. 10 minuts mal comptats i arribarem a les 9 en punt del matí. Continuem aquests apunts imprescindibles per anar pel món, aquí al món a RAC1. Avui, d'aquí hora i mitja, aproximadament, cap a quarts d'11 del matí, parlarem d'un dels successos, sens dubte, més mediàtics de la història de Catalunya. Un d'aquells casos que aixeca passions, que qui més qui menys tots ens hem fet una teoria absurda, a més no poder, però tots n'hem parlat alguna vegada i tots hem dit, així, va passar això i va passar l'altre. El segrest de Maria Àngels Feliu. Ho farem aprofitant que ahir va fer 30 anys de l'alliberament de la farmacèutica d'Olot. A partir de quarts d'11, com deia el seu advocat, Carles Monguilot, ens explicarà tots els detalls d'aquest segrest, que va acabar el 27 de març del 1994, un diumenge de Rams, quan Feliu va aparèixer a una benzinera, ho recordareu, després de 492 dies de captiveri. A Feliu la van tancar en un forat, als baixos d'una casa de Sant Pere de Torelló, sense llum, i on no es podia posar dreta ni tampoc estirar-se completament. Els segrestadors eren dos policies locals d'Olot, un agent forestal i la seva dona, un delinqüent comú, i el que va ser finalment qui la va alliberar, Sebastià Comas, que era el seu carceller. La policia els va enxampar quan ja feia 5 anys que havien alliberat la farmacèutica, i no va ser fins 10 anys després del segrest, el novembre del 2002, quan va començar el judici. Finalment, el tribunal els va condemnar a penes d'entre 17 i 22 anys de presó i actualment tots estan en llibertat. A partir de quarts d'11, doncs, tots els detalls del segrest de Maria Àngels Feliu, segurament el primer cas mediàtic i completament transversal de Crònica Negra de Catalunya, aquí al Món a RAC1. Nou minuts i arribarem a les 9. Després de l'èxit de Pobres Criatures, ja hi ha tràiler de la nova pel·lícula d'Emma Stone i Yorgos Lanthimos.
This is it. The moment of truth.
Es titula Kind of Kindness i relatarà les històries d'un home que busca el seu propi camí, un policia que es retroba amb la seva dona perduda al mar i una jove amb habilitats per engegar una secta religiosa. Lanthimos torna a comptar amb un repartiment coral amb Gigi Plemons, Willy Dafoe, Margaret Qualley i Hong Cha, entre d'altres. La pel·lícula s'estrena el 21 de juny, però tot apunta que abans es presentarà al Festival de Cannes. I encara en cinema, Juan Antonio Bayona proposa rodar una versió estesa de La Societat de la Neu si la pel·lícula es converteix en el film de parla no anglesa més vist de la història de Netflix. El director català ho ha promès a xarxes després que La Societat de la Neu s'hagi situat segon en el rànquing de només 6 milions de visualitzacions de la primera. Veurem. Fem un cop de mà, Juan Antonio Bayona, i això que guanyem a veure aquesta versió estesa possible de La Societat de la Neu. I atenció, moltíssima atenció, fans de Heidi. Sí, fans de Heidi, perquè Filmin portarà per primer cop a casa nostra la versió remasteritzada d'aquesta sèrie mitiquíssima.
Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué.
La plataforma penja avui els primers capítols i n'anirà afegint de nous cada dues setmanes. Per cert, Martin Scorsese té nou projecte. El popular director nord-americà presentarà i produirà The Saints, en català Els Sants, una sèrie documental sobre la història de diferents sants cristians, com Juan Bautista o Maria Magdalena. Tindrà 8 capítols d'una hora de duració cadascun i s'emetrà per Fox Nation, el canal de streaming d'entreteniment de Fox News. L'estrena de la primera part de la sèrie està prevista pel novembre. Anem a posar una mica de música. 21 Pilots anuncia concert a Barcelona. Això sí, encara caldrà esperar més d'un any. El duet format per Tyler Joseph i Josh Dunn actuarà al Palau Sant Jordi el 22 d'abril de 2025. 22 d'abril de l'any que ve. Les entrades pel concert es posen a la venda divendres de la setmana que ve, el 5 d'abril, a les 10 del matí, als webs de Live Nation, Ticketmaster i El Corte Inglés. I aprofitant l'anunci de la gira, el grup ha publicat nou tema. Es titula Next Semester. És un nou avançament del disc Clancy, que sortirà a la venda el 17 de maig. I avui arrenca una nova edició del Festival de Pasqua de Peralada, i entre els plats forts de la programació hi ha l'estrena absoluta de Tenebrae Responsoria, de Joan Magraner, una obra per soprano, violoncel i 10 instruments que veurà la llum per primera vegada demà. Anem cap a Girona, Sandra Florença.
El compositor reusenc ja feia anys que volia posar música als oficis de tenebres que a l'antiga litúrgia cristiana se celebraven durant els 3 dies de la Passió de Crist, dijous, divendres i dissabte sant. I ho ha fet possible amb aquest encàrrec del propi festival. El resultat és l'obra Tenebrae Responsoria, que s'emmarca dins el segon festival de Peralada en l'edició de Pasqua. Joan Magraner explicava a RAC1 que l'obra parteix de la tradició, però que ell l'acosta a la modernitat.
A partir d'aquesta base tradicional de la peça històrica amb el text bíblic, però després hi ha anat afegint algunes coses que per mi són importants, per exemple uns poemes de Blai Bonet que precisament també parlen de la Setmana Santa però des d'un altre punt de vista, i després és una obra molt eclèctica on tindrem des de peces per al violoncel sol sense ningú més, peces amb la soprano acompanyada d'alguns instruments, peces on hi ha tothom.
Oriol Aguilar, el director artístic del festival, encarregarà en pròximes edicions a altres compositors més versions contemporànies d'aquestes peces litúrgiques.
I avui l'espectacle 10 anys gira de comiat de Guillem Albà i la Marabunta donarà el tret de sortida al Festival Còmic de Figueres. Amb la inauguració, l'humorista també comença la gira per posar punt final a 10 anys d'aquesta obra que l'ha portat a actuar arreu del país. El pallasso explica a RAC1 que l'única premissa de l'espectacle és passar-s'ho bé.
Què és el que la gent s'hi pot trobar? És que realment tampoc ho sé respondre, tot i que faci 10 anys que ho fem. Per què és això? Per què és joc? El que es troba la gent és que allà i s'ho passa bé i surt més feliç. La gent primer, quan li expliques, és que és passar-t'ho bé, no et preocupis. Ja, però què vols dir? Treus a gent? No, no, no. Ja, però què fas? Però et disfresses? No, tu tranquil, tu riuràs. Has de saber només que és un espectacle per riure. Ja està.
El Festival Còmic de Figueres, per cert, s'allargarà 4 dies. Hi haurà espectacles de circ, teatre i monòlegs amb un clar denominador comú, l'humor. Més de la meitat dels espectacles es faran al carrer i seran gratuïts. Quatre minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. A la resta dels esports, el Barça femení tem que les seves jugadores... Atenció a això, perquè és un cas... Sembla molt interessant. Toquin els dos... Torno a començar. De tan interessant que em sembla, m'he posat nerviós. Explico bé des del principi i ja està. A la resta dels esports, el Barça femení tem que les seves jugadores toquin el dos per la falta de competitivitat que hi ha a la Lliga F. Aquesta setmana, les capitanes i el directiu responsable de l'equip, Xavi Puig, s'han reunit amb la presidenta de la competició, Beatriz Álvarez, i li han demanat que prengui mesures per apujar el nivell de la resta dels equips. També li han recordat que mentre la Lliga Anglesa creix i es permet obrir grans estadis per acollir partits de futbol femení, a l'Espanyola encara juguen ciutats esportives i terrenys de joc amb gespa artificial. Tot plegat, segons el Barça, degrada l'espectacle i li resta valor a ulls dels aficionats. Per tot això, i pel fet que les jugadores del Barça comencen a rebre ofertes de l'estranger, el club té por que tota la feina que s'estan fent se'n vagi en orris. Aquest parer el comparteix Montse Tomé, la seleccionadora espanyola, que ahir es va posar del costat del Barça.
Sabemos que a nivel internacional la exigencia es mayor. Entonces, cuanto más contexto competitivo tengan estas jugadoras, para nosotros mejor para evaluarlo. Yo entiendo pues que esto es parte de un proceso que se irá evolucionando, mejorando y que seguramente pues más adelante podremos tener contextos más que nos invita a ver nuestras jugadoras en lo que queremos.
On sí que hi ha més competència, molta més, és a la Champions. Avui a 3:15 de la tarda, en directe a RAC1, el Barça rep el Brann de Noruega en la tornada als quarts de final d'aquesta competició. L'equip de Jonathan Giraldez té un 2-1 d'avantatge de l'anada i si fa els deures s'enfrontarà al Chelsea a les semifinals. Ahir l'equip londinenc va eliminar l'Ajax. A l'altra semifinal ja hi és l'Olímpic de Lió, un dels equips que sempre és favorit per competir-li el títol al Barça. Pel que fa al Barça masculí, la relació entre Xavi Hernández i els mitjans de comunicació continua tensant-se. Ahir vam saber que el tècnic té previst demandar al periodista i col·laborador d'aquest programa, Manuel Javois, per unes declaracions que l'articulista va fer a la SER i que el tècnic considera totalment falses. És una qüestió enrevessada i per això la intentarem fer fàcil. Fa uns dies, el periodista va deixar anar que el 2018 Xavi s'hi va posar en contacte per retreure-li un article a El País en què Javois criticava l'entrenador del Barça. 2018. En concret, el periodista ironitzava sobre la suposada tendència de Xavi a treure valor a les victòries del Real Madrid perquè no comparteix la seva manera de jugar. Doncs bé, aquest dilluns, el periodista va matisar les seves declaracions. Això venia el 2018, recordem. Aquest dilluns va explicar que Xavi no havia contactat amb ell directament, sinó que es va dirigir a un cap de secció del diari i que en cap cas va demanar la retirada de l'article. Ara bé, tot i el matís de Havois, Xavi demandarà al periodista perquè exigeixi la seva rectificació sigui més contundent. Aquest és l'enèsim embolic de Xavi amb els mitjans, després de fa unes setmanes assenyalés Ramon Besa per un article del mes de novembre en què parlava que el Barça era el bufó d'Europa. Per cert, aquestes últimes hores corre un vídeo a la xarxa en què es veu com el seleccionador del Marroc, Walid Regragui, corregeix un periodista que li pregunta sobre Brahim Díaz. És de fa uns dies, però ha passat molt desapercebut. El jugador del Real Madrid té arrels marroquines i fa unes setmanes va prioritzar jugar amb el combinat marroquí abans que amb l'espanyol. Doncs bé, en una roda de premsa, Regragui corregeix un periodista i li diu que no es diu Brahim Díaz, sinó que a partir d'ara s'ha de referir com a Brahim Abdelkader. I en tot cas, ja afegirà el dia després. Per cert, dic també que aquestes declaracions del seleccionador han sorprès força, perquè ja no és que Brahim hagi triat una selecció en lloc d'una altra, sinó que sembla que directament hagi canviat d'identitat. En bàsquet, el pilot del Barça, el pívot del Barça, Billy Hernán Gómez, ha confessat al Tu diràs de RAC1 que el Barça hi està molt bé perquè no li agradaria tenir més minuts.
Creo que en el momento en el que estoy me gustaría, por supuesto, tener un rol más grande y ser más importante, ¿no? Yo creo que no ha habido ningún partido que he jugado uno más de 30 minutos. Esa responsabilidad me la quiero ganar y yo creo que hay que demostrar, ¿no? 15 minutos, 20 es muy difícil hacer muchas cosas y poder ayudar al equipo y esa responsabilidad creo que me llegará.
Avui el Barça juga a la pista del Bayern de Múnich a l'Eurolliga. El partit és a 8:45 i també el podreu seguir a RAC+1. I el ciclista belga Wout van Aert, que és, sens dubte, un dels millors del món, s'ha trencat la clavícula i diverses costelles en una caiguda duríssima en una cursa a Flandes. Com a conseqüència, van Aert es perdrà dues clàssiques emblemàtiques com són la París-Roubaix i el Tour de Flandes. I abans d'acabar aquests apunts al món a RAC1, avui que és operació sortida, tornem a donar un cop d'ull al trànsit en aquest dijous sant d'operació sortida.
Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
Anem cap al RAC, allà hi tenim comptant cotxes com cada matí la Carla Buigas. Bon dia, Carla.
Bon dia, ja s'acumulen 3 quilòmetres i mig de cua al Penedès a la P7 a Subirets en sentit nord a causa d'una avaria en un camió que està situat al voral de la calçada. A Terrassa, la C16 ja està normalitzada la circulació després d'un accident aquest matí que ha provocat grans retencions. Pel que fa a la resta de carreteres, no es nota encara aquesta operació sortida de Setmana Santa, fluïdesa pel moment a les carreteres en general, com també a la corona metropolitana, a les entrades i sortides de la capital catalana i també a les rondes. És tot des del RAC. Bon dia.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu. El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil. Estacions de proximitat.
9 i pràcticament 3 minuts i acabem aquests apunts al món a RAC1 parlant d'equívocs, de grans equívocs, com el protagonitzat per una britànica que va voler fer una bona obra i va acabar fent el ridícul. Aquesta dona passejava pel comtat de Cheshire, al nord-oest d'Anglaterra, i va trobar el que pensava que era una cria d'eriçó. Era un dia fred i li va semblar que l'animal estava desemparat i ferit i no va dubtar ni un segon a posar-se la capa de superheroïna i va recollir la bestiola. Va posar la cria d'eriçó en una caixa de cartró, la va dur a casa seva i la va deixar al costat d'un platet amb menjar de gat. Però l'endemà al matí, la dona es va adonar que ni la bestiola s'havia mogut ni tan sols havia tocat el menjar. Preocupada, molt preocupada, la dona va agafar de nou la caixa de cartró amb l'eriçó i el va dur a l'hospital veterinari més proper. Allà, la veterinària d'urgències va escoltar l'aventura de la senyora i va procedir a examinar l'animal, ella també preocupada. La veterinària es va donar de seguida que l'eriçó no era un eriçó. La dona havia recollit la borla esponjosa d'un barret que algú havia perdut al marge d'un camí. La dona, que va deixar d'estar preocupada i va passar a estar avergonyida, va agafar la caixa amb la borla i va desaparèixer sense dir res. Ha estat el mateix hospital veterinari que ha donat a conèixer l'equívoc a través de les xarxes socials amb una pregunta curiosa. Eriçó o borla? El motiu, diu aquest equip veterinari, és que aquest tipus d'equívocs són més habituals. Doncs, que bé, del que ens pensem.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambubio.
CaixaBank ha estat elegit per 6ª vegada els últims 10 anys millor banca privada nacional per Euromoney.
Un reconeixement a tota una trajectòria estant a prop dels clients i oferint una àmplia gamma de serveis exclusius. Gràcies per la confiança.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.